Senyores i senyors, comença Passeu sense trucar amb la parella més gran de la radiodifusió andorrana, Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Bona tarda des de la cadena Piranaica. Com anem? Bona tarda, Ricky.
Hola, hola, Candela. Bona tarda. Bona
Està
tarda.
Avorridíssim, no té futbol.
Avui no hi ha futbol.
Ni ahir ni avui, és horrorós. Bueno, mira, menys... No sap ni què fer.
No, sí. Menys mal que veig algun partidet. No tot, eh? Però com repeteixen els partits de la Copa Amèrica...
Estàs viciat.
Aleshores, mira, sempre fico el nas a veure què... Però vaja, demà sí, eh? Demà superviernes, eh? Mm. Demà tremendo, tremendo. Bueno...
Anem a parlar una miqueta de televisió avui, que parlarà la Laura de Llarès de psicologia. Avui parlem de TLP. Què és? És el trastorn límit de personalitat, eh?
Ah,
avui
molt bé, molt bé.
És el darrer programa de La Resistència, això sí, a Movistar, perquè, és clar, ja ho sabeu, com m'he anat dient i es diu, que va a la graella de Televisió Espanyola a partir de la propera temporada, passant l'estiu, eh?
Doncs sí, avui 4 de juliol es tanca aquest cicle televisiu de La Resistència, Movistar Plus, i aquest late show de David Broncano, doncs també serà el punt final a aquesta trajectòria a la plataforma de Telefònica, que ha durat tres...
Més telediaris.
Sí, no, que collonetes.
Ai.
6 anys i mig, eh? 7 temporades, més de 1.000 programes en aquest univers de la televisió de pagament. Mm-hmm. A partir del 1 de febrer, va començar el 2018, aquesta història que, a més, doncs, el seu padrí i l'home que va creure amb el David Broncano no va ser un altre que Andreu Buenafuente, que tants,
és veritat, eh?
Personatges del món de la televisió ha creat o ha parit, no?, d'alguna manera.
Sí, sí.
No,
si més no ha cregut amb ells i els ha donat una oportunitat dins del seu programa, sí. I a partir d'allà, com és el cas de l'Évole, ha volat sol, no?
Évole, Santi Millán, Berto Romero, David Broncano, etc., perquè és que l'etcètera és llarguíssim, eh? Uh-huh. Bé, el Broncano, que estarà a partir de la propera temporada de Televisió Espanyola, veurem com els hi va, tant amb ell com el Ricardo Castella, el Grison, el Jorge Ponce i companyia, que són els que habitualment, doncs, acompanyen a l'amic David Broncano. Només per posar un tall d'exemple, el top de les 10 entrevistes més vistes a YouTube, perquè tot això, evidentment, a banda de sortir en el programa pròpiament dit, també ho poden seguir la gent a través de totes les xarxes habides i por haver.
Entrevistes de La Resistència,
sí,
que es poden veure a YouTube.
Sí, vinga. Per exemple, Gerard Piqué. 12 milions de visualitzacions.
Un actor porno que es diu Jordi ENP,
sí,
11 milions.
El Niño Polla. Ja
mania... No sé qui és.
Bueno,
no, és que no
ja
sé t'ho
dic és. Ara, ja mania assabentat, perquè jo també dic què vol dir això.
Perdó?
11 milions, sí. Esther Expósito, actriz, 10 milions.
La cantant Becky G, 10 milions.
Iñaki Williams, el germà del Nico, 9,5 milions.
El futbolista. El Hincho, que és un raper, 9,4 milions.
Miquel Montoro, youtuber, 9,3 milions.
El productor i DJ argentí Bizarrap, 9,2 milions. Residente.
És un cantant. No tinc el gust. 8,4 milions. Es veu que és molt, molt important, aquest tio. I aquest sí, Iván Llanos. Potser amb ell va començar tot, perquè va ser potser el primer streamer que va...
Si no, el primer, un dels primers,
bueno,
no?
Jo diria que pràcticament el primer, eh? Jo diria... Després el Rubius, que van ser dels pioners en tota aquesta història, però vaja, també Ibai Llanos, streamer, 8,3 milions. Insistim que aquests personatges van passar pel programa i que A banda d'això, doncs, molta gent que no podia veure el programa, doncs, o perquè també el programa era de pagament, s'ho mirava a través de...
De YouTube.
Que allà em sembla que no has de pagar...
Clar, però només pots veure el que és l'entrevista en si.
Sí, no, clar.
No tot el programa.
Evidentment, evidentment. A veure com li va a la primera.
El Marc Matute ens continua parlant de bàsquet, no, Riqui?
Doncs sí, perquè ja sabeu que s'està celebrant el preolímpic de bàsquet i, bueno, i juga la selecció espanyola i, evidentment,
a veure com va, no?
En busca del bitllet per anar als Jocs Olímpics de París.
Hola, bona tarda. La jornada d'ahir no va decepcionar i les seleccions de Bahamas, Espanya i Grècia van brillar en els seus preolímpics. El preolímpic de València està oferint partits intensos i emocionants. La selecció de Bahamas es va classificar per les semifinals després de superar Polònia per 90-81. Els bahamencs van mostrar una gran actuació liderada per Buddy Hill, que va contribuir amb 17 punts, mentre que DeAndre Ayton va dominar sota els taulells amb 9 rebots. Espanya també va aconseguir una victòria treballada contra Angola per 89-81. Els espanyols van tenir un Santi Aldama com a figura destacada, amb 24 punts i 9 rebots. I Billy Hernán Gómez va sumar 10 rebots per ajudar l'equip a mantenir la seva posició de lideratge en el grup A. Grècia va demostrar el seu poder amb una contundent victòria sobre la República Dominicana, amb un Giannis Antetokounmpo imparable que va sumar 23 punts i va ser el màxim anotador del partit. Aquesta victòria col·loca a Grècia en una bona posició per avançar en el torneig. Actualment les classificacions del torneig preolímpic de València són així. El grup A, Espanya amb 2 victòries, Angola amb 0 victòries i una derrota i Líban amb 0 victòries i una derrota. Per al que fa al grup B, Bahamas té 2 victòries i 0 derrotes. Polònia té 0 victòries i una derrota i Finlàndia té 0 victòries i una derrota. Els pròxims partits decidiran quins equips avançaran a les semifinals del torneig, amb Espanya i Bahamas ja classificats en els seus respectius grups. La competició continua amb una gran expectativa a mesura que els equips lluiten per una plaça als Jocs Olímpics de París del 2024. Demà us informarem de quins seran els talls d'aquest torneig i qui jugarà a les semifinals per poder aconseguir una plaça a les finals i poder jugar els Jocs Olímpics que es disputaran el mes vinent. Gràcies.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Riqui Romero.
Un dia més, aquí al Passeu sense trucar amb la Laura de Llarès, parlant, ella, clar, no jo, de psicologia. Hola, Laura, benvinguda, com anem?
Què tal, com estem?
Bé, 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 bé. Avui el tema que m'ha dit que vol tractar, malgrat que ja hem passat alguna vegada així per sobre, perquè hi ha temes, no?, que és com allò un cistell de cireres, que n'agafes una i en vols agafar una i n'agafes un munt, no? Doncs sí. Hi ha que s'interrelacionen d'alguna manera. Quin tema ens proposes avui?
Mira, avui parlem d'un trastorn de personalitat que sembla que ara mateix és bastant conegut, no? Almenys se'n parla molt, però és una mica com quan parlem d'ansietat. Sí. En parlem molt, però no sabem ben bé de què estem parlant. Doncs, aleshores, us proposo que puguem analitzar junts el trastorn límit de la personalitat, el famós TLP.
TLP. Ara tots TLP. Són cicles,
Sí.
Bé, molt bé, molt bé. El TLP. A veure, presenta'ns-el.
Doncs mireu, aquest és un trastorn que està catalogat dintre del que són els trastorns de personalitat i que ja us havia explicat que aquests trastorns es divideixen en 3 grans grups i aquí el trastorn límit de personalitat el tindríem en el grup B. És a dir, és un trastorn que es caracteritza per conductes externalitzants. Què són les conductes externalitzants? Són aquelles que s'expressen cap a fora. Uh-huh. És a dir, crits, trencar coses, grans gestos, són conductes que nosaltres podem observar. En canvi, després tindríem aquells trastorns que són conductes internalitzants, com ara l'ansietat, que són aquelles conductes que són silencioses, que transcorren dins de la persona, que són més difícils de poder detectar.
Clar, sí.
Llavors, quina característica bàsica tenim en aquest trastorn de personalitat límit? Bàsicament en són 2. Una és la por a ser abandonat i l'altra les males relacions interpersonals. I aquestes 2 ja ens indiquen que la problemàtica pot anar cap aquí. Una persona amb aquest trastorn, amb el trastorn límit de la personalitat, És una persona que quan tu l'has de conviure et sembla molt intensa, molt extrema, són uns patrons de pensament i de conducta que són bastant rígids, i sovint quan arriben a les consultes doncs són persones que tenen unes relacions que van molt malament, que estan molt deteriorades. Per què? Perquè quan les relacions els funcionen bé, sovint, sense voler-ho, és a dir, és una manera d'actuar, el que fan és generar conflicte i abandonar la relació abans de poder ser abandonats. És a dir, que la por aquesta a que m'abandonin, a que em canviïn o a que em rebutgin és tan gran, hi ha un patiment tan gran a sota, que el que faig jo és, sense jo voler-ho i sense ser-ne conscient, deixar-ho jo abans de que em deixin. És una mena de profecia autocomplida. És un trastorn bastant complex i que genera molt malestar tant en la persona que el pateix com en el seu entorn.
No m'estrany. Parlem de relacions de qualsevol mena, no només íntimes, vull dir, relacions amb tothom.
Amb tothom. Les relacions íntimes segurament és on es noti més, perquè és on compartim més l'espai i el temps.
Sí.
Però si tenim algun germà o algú proper que estigui passant per això, doncs segurament nosaltres també ens en ressentirem.
O sigui, la por de ser abandonats, reaccionem d'aquesta manera. Tot això ens ho fem al cap.
Sí. I aleshores, si anem a mirar una mica tota la sintomatologia, bé, evidentment, per poder tenir un diagnòstic, ja no ho he dit, però ara ho dic, per poder tenir un diagnòstic de trastorn límit de personalitat, sempre tenim aquells tres criteris que s'han de complir, que és que jo no sigui funcional en la meva vida personal, que no funcioni la meva vida laboral i que tingui un malestar clínicament significatiu. És a dir, que quan començo a deixar de poder funcionar és quan ja podem detectar que hi ha un problema. Ho dic perquè a vegades hi haurà qui pensi, ostres, pues jo a vegades també he deixat una relació perquè m'he intuït que si no la deixava
Clar,
a mi. No es tracta d'això, No es tracta d'això. Anem a veure una miqueta més en profunditat quins símptomes tenim. El primer que podem dir és la inestabilitat emocional. Una inestabilitat molt intensa i molt marcada. Hi ha uns canvis d'humor i d'afectivitat que són freqüents i que poden durar dies o hores. Aquí s'ha de diferenciar, sobretot, del trastorn bipolar. En el trastorn bipolar passem per èpoques de tristesa i èpoques de mania, del que s'anomena mania, d'una energia desbordant.
D'eufòria, vaja.
Exacte, aquí no estem parlant d'això, aquí estem parlant d'uns canvis d'humor que són menys marcats que els que tindríem en un trastorn bipolar, que duren dies o hores, per tant la duració tampoc és igual, i llavors això, doncs, per exemple, podem tenir uns dies en què estiguem molt irritables, no?, i altres dies en què que es combinin amb altres dies que estiguem molt deprimits. Després tindríem unes relacions interpersonals inestables també, evidentment, perquè una cosa sol anar lligada amb l'altra. Tenim que les persones amb TLP tenen relacions molt intenses, molt, però també molt inestables. Llavors, ells passen d'idealitzar a la persona amb la que estan a poder-la desvalorar totalment. Us he dit al principi que eren persones que, quan hi convius, doncs, poden resultar una mica intenses i que són d'extrems.
Sí, sí.
Per tant, en un moment donat podem estar en un extrem per a aquesta persona on ens estima moltíssim, i en un altre moment, sense adonar-nos en compte, no?, doncs podem estar en l'extrem contrari. Passem del t'estimo molt i no puc viure sense tu al t'ho viu i no et puc ni veure.
Déu-n'hi-do, no?
Seria això, sí. Ja ho he dit al principi, és un trastorn bastant complicat, bastant complex, però es pot, evidentment, després en parlarem.
Sí, de com es pot tractar, no?
Hi ha ajudes, sí. Després tenim els problemes amb l'autoimatge. La inestabilitat que trobem a nivell emocional i a nivell interpersonal també la trobem amb la percepció de la pròpia imatge, no? I aleshores hi ha dies en què es veuen molt bé i hi ha dies en què es veuen molt malament. Sí que és veritat que hi ha una tendència cap a la baixa autoestima bastant marcada. I que aquesta inestabilitat també comporta doncs, canvis freqüents respecte a les opinions que poden tenir, respecte als valors, als objectius que volen aconseguir, doncs, també poden anar canviant d'un dia per l'altre, depenent de com vagi la cosa. I aquesta inestabilitat que tenen cap a ells mateixos sí que és veritat que ens pot conduir també a problemes més greus, com per exemple trastorns alimentaris. Ah. Això és veritat. Clar, quan tinc aquesta tendència a que em desvaloritzo i no em veig bé, doncs pot ser que passem per èpoques de restricció alimentària molt acusada, no? I puguem estar doncs, parlant d'un altre tipus de problemàtica. I després el que dèiem, la por aquesta a ser abandonat, a ser rebutjat, a ser canviat per una altra persona. Això és bàsic per entendre el trastorn límit de personalitat. Amb què es materialitza? Doncs amb moltes obsessions entorn a aquestes idees, no? Són idees que són irrealistes i que fan que fets molt simples o molt neutres es puguin interpretar com que ja m'està passant. Doncs, per exemple, si veig una amiga que se'n va a sopar amb una altra amiga i que no m'han dit res, que possiblement pues, sigui perquè, mira, havien quedat entre elles i potser hem de parlar de coses que jo no hi tinc res a fer. Però si jo tinc aquest problema, el primer que pensaré és que m'estan canviant per l'altre.
Que em rebutgen, no?
Que em rebutgen, que m'estan canviant per l'altre, sí. M'abandonaran, deixaran de ser amiga meva. Això són idees que trobem molt sovint. I aquestes idees, i per això insisteixo en aquest fet, perquè és veritat que quan tenim un trastorn límit de personalitat hi ha una intensitat que no podem negar, però sí que és veritat que ens hem de ficar a la seva pell, aquestes idees fan patir molt. El patiment és molt gran i hem de ser capaços, si ens estimem aquella persona, de poder empatitzar i poder posar-nos al seu lloc i intentar entendre-ho, no?
Això quan sapiguem realment que pateix d'aquest problema, no? D'aquesta problemàtica.
Quan hi hagi un diagnòstic clar, sobre la taula, sí, evidentment,
Sí, sí.
Una altra cosa que tenen és que no encaixen molt bé les crítiques. Per què? Doncs perquè hi ha aquesta distorsió, aquesta idea errònia, no? Aquestes interpretacions que van fent, que en lloc de considerar una crítica com a constructiva, la consideraran com que m'he equivocat, m'estan rebutjant, no? M'estan tornant a jutjar. I després també doncs, trobem unes conductes que són completament desproporcionades per tal de no ser abandonats. I aquí és veritat que podem trobar mentides i manipulacions. Sempre amb la finalitat última de que la persona que tinc al costat s'hi quedi i no se'n vagi. Després tenim també conductes impulsives, que aquestes ens causen també bastant problema. Tenim doncs, el que seria el consum de substàncies, despeses excessives també... I quan creuen que la persona els ha abandonat o quan realment és així, perquè una cosa que és terrible en tot això és que acaba sent així perquè...
És que ens pot aguantar, no?
Clar, l'entorn s'encansa i s'allunyen i ells això encara ho pateixen més, doncs el que fan és dur a terme conductes a la desesperada, que són sovint impulsives, per intentar recuperar allò que estan perdent. Això també ens ho podem trobar. També tenim autolesions i conductes suïcides. Per això us deia que és un trastorn molt complex, és molt complicat i que s'ha d'entendre bé les arrels per poder ajudar aquestes persones. Aquí tindríem doncs, unes autolesions que normalment es fan pel calmar l'immens malestar que tenen, perquè com han perdut el control total sobre el que els envolta, l'únic que poden controlar és el cos. I això és un patró que trobem amb diverses problemàtiques.
No, per exemple, clar.
Amb tots els temes alimentaris, sovint es troba això de com he perdut el control de tot el que m'envolta, l'única cosa que puc controlar és el meu cos. Sí. I aleshores restringeixo el menjar que entre, no? O el purgo de certa manera, o llavors tinc conductes, em lesiono també perquè és una manera que jo tinc de controlar. I això em calma. Sembla contradictori quan s'explica així, però si s'analitza bé, té una certa lògica al darrere. Evidentment, doncs, intents autolítics, això no cal que ho digui, però si hi ha aquestes idees o aquests intents, s'ha de consultar sí o sí als professionals de la salut mental.
Totalment, clar.
i amb bastanta rapidesa.
Sí, tant.
Després, el que tenim també, que s'associa també en aquesta por a l'abandó, és una sensació de buit que és constant. És a dir, que són persones que no se senten valorades, que no senten que pertanyin a alguna cosa, no? Senten aquest buidor constant. I això es tradueix en unes respostes emocionals que solen ser molt intenses, no? I fins i tot desproporcionades. Aquí tindríem, doncs, el sentiment d'angoixa extrema, de dir, és que no estic bé, no? I també atacs de ràbia bastant descontrolada. I aquí podem trobar fins i tot agressions verbals o físiques. Per coses desproporcionades, eh?
Sí,
coses
sí, sí,
que no
sí.
Estaran justificades.
Sí, sí.
Quin tractament tenim per a aquest trastorn?
Anem a la solució, a les solucions.
Les coses han evolucionat molt. Evidentment, quan tenim aquest trastorn, possiblement, o és possible que no tinguem tots aquests símptomes que acabo de descriure, que ja heu vist que n'hi ha alguns que són especialment greus, no? Mm-hmm. Després hi ha doncs el grau de gravetat de amb què desenvolupem la problemàtica, no? Però depenent d'això, doncs podem combinar el tractament psicològic amb el tractament farmacològic.
Mm-hmm.
Això ja seria un punt a tenir en compte. I després, com a tractament psicològic, els que s'estan duent a terme ara són totes les tècniques cognitivo-conductuals, és a dir, les que tractaran la part de pensament i la part de conducta, i una teràpia especial que ha sortit pel trastorn límit de personalitat, que és la teràpia dialèctico-conductual. Aquesta funciona bastant bé. Bàsicament, quines eines es poden oferir? Doncs s'ofereixen, en primer lloc, eines per comprendre el trastorn, ja sigui per la persona que el pateix com per la persona que l'acompanya. Eines de gestió emocional, perquè heu vist que hi ha una inestabilitat emocional molt marcada, i entrenament en habilitats socials. Per què? Perquè sovint són persones que quan arriben a consulta tot l'entorn social està molt degradat, molt deteriorat, perquè hi ha hagut unes conductes que no han facilitat, no?, que aquestes persones puguin tenir un entorn social sòlid. Aleshores, aquestes coses són les que es treballen. Molt important també reduir tots els estats d'ansietat i d'angoixa, perquè, com us he dit, són persones que tenen un malestar molt gran i sovint trobem ansietat. I tractar també aquestes distorsions cognitives, aquests pensaments erronis, aquesta manera d'interpretar que tenen, no? Que sempre ho interpreten tot com que els estan rebutjant, com que els estan a punt d'abandonar. Doncs això també es va treballant des de la consulta.
Uh-huh.
El que s'intenta, al cap i a la fi, és reconduir una mica la situació per poder portar millor aquest trastorn, eh? Reconstruir també un entorn social que els hi pugui ser més favorable, més sòlid.
Sí. Sí.
I després, doncs, el que comentàvem, no? Tractar aquesta ansietat, perquè sovint la trobem, sovint trobem el TLP i trobem l'ansietat, i també doncs, mirar si hi ha alguna problemàtica alimentària, que és bastant, bastant freqüent trobar en aquests casos.
Déu-n'hi-do, eh? És una feina fer el diagnòstic.
Sí, sí, sí.
Perquè hi ha diferents patologies i tal, que el que dèiem, que s'assemblen o que tenen punts en comú.
Uh-huh.
Llavors,
sí.
Una
sí,
feina...
Sí. I de fet, n'hi ha que apareixen conjuntament. Sobretot el que és ansietat,
sí.
Sol aparèixer en la majoria de
problemàtiques. És el que anava a dir, sí, i tant.
Perquè hi trobem molt malestar i, per tant, és quasi lògic que vagi donat de la mà, no?
Sí, sí.
Sí que és veritat. Després, una altra cosa que no hem de fer, que segons el meu pare és un error, és identificar-nos amb aquesta etiqueta diagnòstica. És a dir, jo sóc jo i en aquests moments tinc aquest problema, però jo no sóc aquest problema. I això ens ha de quedar molt clar, perquè la manera d'actuar és molt diferent.
Yeah. Sí, sí.
És a dir, l'etiqueta diagnòstica l'únic que serveix és perquè al final entre professionals ens puguem entendre.
Sí.
I puguem posar-nos d'acord sobre quin tractament portar. Però cada persona és única, especial i té les seves circumstàncies i té la seva història vital que pot haver col·laborat en major o menor part al desenvolupament del problema, no? Uh-huh. I al final la feina de psicologia és aquesta, no? És anar desgranant una miqueta de la història personal,
sí.
Com és que hem arribat aquí.
Clar.
Uh-huh. I què podem fer per canviar.
Doncs TLP, Trastorn Límit de Personalitat. Uh-huh. Aquest és el tema del que avui ens n'ha parlat la Laura de Llerès. Que et vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Doncs punt i final avui amb un artista de cap a peus.
Home, ni tant.
Barry White.
Sí, noia, sí. Barry White fa 21 anys que ens quedàvem sense aquesta meravellosa veu, una de les més importants del soul i també de la música orquestral. Aquesta veu profunda, sensual, com ell única i exclusivament sabia interpretar. Gran músic, gran músic. En l'any 1999 és l'any doncs, que va començar a patir d'una insuficiència renal crònica.
Sí.
I això el va deixar afectat molt greument.
Ens deixava el 2003, només amb 58 anys.
Ben
així
jove,
que avui
ben jove.
El volem recordar. Tornem demà, divendres ja, eh?
Sí, noia. Si Déu vol, a disfrutar.
Adéu-siau.
Adéu-siau, adéu-siau.
Just how to say all the things I'm feeling. just know that I love you so, and it gives me such a thrill, 'cause I found what this world is searching for. Yeah, right here, my dear, I don't have to look no more. And all my days I hope and I pray for someone just like you. Make me feel the way you do. I'm never, never gonna give you up. I'm never, ever gonna stop the way I feel about you.